Vídua de Ferreter Mora, a la rectora de la Universitat de Girona i a l'alcalde de la ciutat que han tingut l'amabilitat de voler-nos acompanyar en aquest acte. Bé, l'organista gironí Pau Riurons acaba d'oferir la peça Souvenir, de John Cage. Riuró ha estudiat amb prestigiosos professors tant a Barcelona com a Tolosa. Actualment és l'organista de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest Souvenir de John Cage ens introdueix ben bé en l'acte de record que avui estem celebrant. Ferreter hauria fet 100 anys el passat 30 d'octubre. En un full testamentari que va deixar, deia que li agradaria que els seus amics el recordessin, bàsicament llegint les seves obres. Doncs això és el que farem de seguida. En primer lloc, llegirem un fragment del prefaci del seu cèlebre llibre Les formes de la vida catalana, publicat el 1944, quan ja feia 5 anys que ell ja era a l'exili. Us el llegiré jo mateixa. Aquest preàmbul vol dir, abans de tot, una cosa, que les formes així descrites i àdhuc exaltades no són ni molt menys una herència que pugui alegrement malbaratar-se. Si així fos, ésser català seria tasca ben senzilla. Però el català no és català sols per haver nascut a Catalunya. No ho és tampoc, com lleugerament s'afirma o es creu, pel fet d'exaltar a cada moment la seva naixença. Cabalment, aquest prefaci no té altra intenció que la de demanar als catalans que no es deixin emportar pel corrent perillós de la supèrbia. Aquesta advertència és sobretot necessària quan en proposar-nos descriure l'existència catalana hem escollit com a tipus un ésser ideal al qual cada català s'aproxima sense tocar-lo mai. Els catalans ens hem repetit tan sovint que som uns éssers excepcionals que convé de tant en tant adonar-nos i penedir-nos dels nostres vicis. Com que en aquest assaig no es parla sinó de magnífiques virtuts, l'autor creu que cal precedir-lo d'una enèrgica accentuació del que podria malmetre-les. No escriuria aquest treball si pogués creure que en recobrar les seves virtuts esplèndides, el català no recobra la que és per mi compendi de virtuts, la humilitat. No cal advertir que gran part dels vicis catalans són cabalment conseqüència d'una exageració de les virtuts mateixes. Prenem com a exemple una de les seves més cares virtuts, si virtut pot anomenar-se el que és més aviat una forma radical de l'existència. La seva tendència a la realitat concreta provinent del seu afany de mesura. El català estima la forma i sembla no poder viure sense que les coses que el volten li mostrin nítidament perfil i figura. Doncs bé, aquesta tendència tan específicament pròpia de l'home mesurat pot arribar, portada fins a l'extrem, a una excessiva accentuació dels trets formals de les coses i, per tant, a la mania del formalisme. L'esteticisme que sovint es retreu al català no correspon, com provo de demostrar, a la seva manera més profunda d'ésser, però sí a una exageració d'aquesta manera, i per consegüent podríem dir que quan el català deixa de viure en tensió es decanta vers aquest formalisme que li fa menysprear de les coses tot el que no sigui la seva superficial façana. Per això el català voreja sempre la fatuïtat i la fatxanderia. La preferència per la façana, la irreprimible tendència a la presumpció són, doncs, el tribut d'una vida que defuig la desmesura i que, precisament per aversió a l'exageració, pot desembocar en la superficialitat, en la vanitosa dèria d'agradar. Podríem esmentar, naturalment, altres exemples d'aquesta transformació de les virtuts en vicis, però la intenció d'aquest preàmbul no és dreçar una llista completa d'aquesta mena de transformacions, ni tan sols esmentar les més significatives. El que jo volia dir als catalans, i com és natural a mi mateix, és cosa més greu. Els catalans podríem exagerar les nostres virtuts fins a convertir-les en els vicis menys agradables. En tot cas, seguiria sent veritat que l'arrel d'aquests vicis eren virtuts i que, per tant, podríem sempre, amb una mica d'esforç, retornar a la nostra font originària, a la nostra tradició immarcessible. Bé, com que Ferrater no va ser només filòsof, sinó també novel·lista, ara escoltarem un breu fragment del llibre Una mica de tot, del 1960, concretament del capítol titulat Filosofia i novel·la. Que un escriptor de filosofia es decideixi, encara que només sigui després de cavil·lacions infinites, escriure sobre la novel·la, no és un fet tan insòlit que mereixi destacar-se. O és menys encara quan es pensa que no solament alguns filòsofs han escrit sobre la novel·la, sinó que alguns fins i tot han decidit fer-la. Per no anar més lluny, trobem a França un novel·lista, Jean-Paul Sartre, que és al mateix temps un cabdill de la filosofia. Però el cas d'aquest escriptor, així com el d'altres que podria esmentar encara, no és el nostre. Tals autors són, en un sentit molt general del mot, professionals de les lletres, de tal manera que el fet que desemboquin en la filosofia, com el fet que desemboquin en la novel·la, no ens planteja de primer entubic cap greu problema. Filosofia i novel·la, així com altres gèneres literaris que podríem encara esmentar, no alteren en absolut aquest essencial equilibri de l'escriptor que es revela justament des de l'instant en què es manté fidel respecte a l'expressió de les seves humanes intuïcions a un cert inevitable desequilibri literari. Ben diferent és el cas que m'ocupa i que, si prescindim de tota inútil fanfàrria, gosaria anomenar el meu cas. No obstant, els intents vagues i afortunadament inèdits, que en diverses èpoques ha executat l'autor per a proporcionar a la seva expressió un carril més ampli que l'habitual, la veritat és que ha estat sempre, per dir-ho així, un escriptor de via estreta. El fet és que la filosofia, o tot allò que al seu voltant rondava, ha estat el tema gairebé únic dels meus desvariets literaris. Gairebé únic, dic, perquè no sé tampoc si on podria qualificar-me de veritable filòsof. De fet, aquest sembla adoptar per a la seva expressió un carril encara més estret del que ha seguit l'autor d'aquestes malgirbades pàgines. Tot el que l'esmentat autor, que de vegades puc fins i tot contemplar a distància amb una severitat no exempta de cert comprensible efecte, ha realitzat fins avui, pertany més aviat al gènere pròpiament literari de l'assaig que el gènere de l'estricta i implacable filosofia. No ignoro, naturalment, que la filosofia no s'ha entestat sempre a expressar-se de la mateixa manera abrupta. El filòsof no ha estat sempre un professor de filosofia, però si l'expressió filosòfica, des del diàleg de Plató fins a la confessió de Sant Agustí, des del tractat de Hegel fins a l'autobiografia de Descartes, ha adoptat al llarg de la seva història formes més diferents i menys tedioses de les que el profà imagina, la veritat és també que arreu hi trobem formes semblants d'expressar una realitat gairebé única. Aleshores, el filòsof o l'escriptor de filosofia o el qui pretenent esdevenir amb dues coses s'ha vist obligat a temptejar aquest gènere literari perfectament híbrid que anomenem assaig, descobreix, tan aviat com ha realitzat el seu desig, que aquest no ha estat ni de bon tros satisfet. Com Hamlet deia a Horaci, però en aquest cas sense cap patetisme, puc declarar ara que hi ha més coses en la terra o en el cel de les que sospita la filosofia. La qual cosa no vol dir que la filosofia sigui una perfecta llauna, tot el contrari. Qui per la gràcia de Déu, com deia Hegel, ha esdevingut filòsof, acaba per descobrir que, comparada amb les altres tasques humanes, la filosofia és infinitament menys vasta. En altres paraules, qui amb capacitat o simplement amb bona intenció s'ha apropat a la filosofia ha tingut sempre la vaga sensació que les altres activitats del pensament oferien un aspecte que gairebé s'esgotava en la seva superfície. L'habituat a l'exercici filosòfic comprèn tot seguit que qualsevol altre exercici intel·lectual, àdhuc al científic i encara més al literari, sembla limitar-se a escarbotar la superfície del nostre cosmos. Aquesta impressió és vàlida sobretot en la literatura, perquè la ciència, especialment algunes ciències, arriben, quan el científic és a més un home profund, a arrencar l'escorça d'aquest nostre univers hermètic. Així, la pretensió d'un amador de la saviesa filosòfica d'abandonar-la provisòriament per endinsar-se en altres viaranys més acollidors pot semblar, si ho jutgem pel que n'acabem de dir, lamentablement inútil. Si la literatura, i dins de la literatura la novel·la, són per al filòsof menys profundes que les altres activitats, i si el filòsof, a més, té la intenció, esdevinguda mania, de buscar arreu la profunditat de les coses, el seu propòsit d'escriure una novel·la serà, sens dubte, poc pertinent i, en tot cas, escassament significatiu. En un autor com Jean-Paul Sartre o com Unamuno, filosofia i novel·la no són sinó maneres diferents de manifestar una activitat intel·lectual que pot o no assolir, això només el temps amb el seu implacable desdeny per tot el que és inessencial podrà dir-nos-ho, una suficient fondària. Però encara que l'assoleixi, de cap de les maneres podrà considerar-se que l'activitat novel·lística o dramàtica o poètica d'un pensador ha emergit de la necessitat de corregir una limitació molt essencial i molt dolorosa de la filosofia. Certament que sembla succeir tot el contrari. No se'ns diu, en efecte, que Jean-Paul Sartre reflecteix en la seva activitat literària la posició existencialista en el mateix sentit en què es deia que Proust reflectia, conscientment o no, la posició bergsoniana i Emile Zola l'actitud més filosòfica que literària del naturalisme. Semblaria, doncs, que en alguns moments la literatura en general i la novel·la en particular es dediquen a enfocar en el seu propi terreny les mateixes llums que també en el seu havia encès la filosofia. En suma, semblaria com si la novel·la no tingués altra missió que la de projectar a un món imaginari allò mateix que hauria revelat dins del món real el pensament filosòfic. Aleshores podria dir-se en efecte que la novel·la es limita a doblar la realitat de la filosofia. Millor encara, semblaria que la novel·la és un simple auxiliar de la filosofia, la qual es serviria de la primera a fi de capturar unes certes veritats difícils d'agafar amb les filosòfiques tenalles. Res més fàcil aleshores que definir la novel·la. Aquesta seria, pura i simplement, una de les maneres, i no la menys interessant, de fer filosofia, la qual podria, per tant, adoptar múltiples i gairebé infinites formes sense per això veure's obligada a restar infidel a si mateixa. Bé, Ferrater coneixia moltes llengües, però escrivia sobretot en català, castellà i anglès. La presència avui aquí de la seva vídua, del fill d'aquesta, amb la seva parella, més aviat ens convida a rellegir un fragment de Man at the Crossroads, del 1957, que prové del llibre El hombre en la encrucijada. Ho farà la professora Mònica Carbó, del Departament de Pedagogia de la Facultat d'Educació i Psicologia. Concretament, llegirà un fragment de l'apartat d'aquest llibre que es titula Societat contemporània. Com vulguis.
Planning cannot, therefore, be regarded as an end, but only as a means. When it is treated as an end, society appears to find stability, salvation. But this proves to be an ephemeral illusion. The mechanization of the individual, the identification of man with his social function, destroy the possibilities for renewal, without which society cannot long subsist. No society, in fact, can live if its possibilities are strangled. It can perhaps manage to function perfectly, but it will be functioning in a void. Planning for planning's sake, just as a total lack of planning, will bring chaos. At first, it will not be an external chaos, but sooner or later, external chaos will come. Those who manage to delay its arrival will have to make all kinds of sacrifices in order to survive. They will have to close not only the present and the future, but even the past. They will have to come to the point of absolute totalitarianism. History itself, which is not only a force for stagnation, but can also be a force for renewal, will have to be modified, if not destroyed. The resulting perfect but purposeless organization will then be organization for the absolute present. Mankind will live without future because it will have previously eliminated all past. We do not deny the fact that organization and organization on a grand scale is today more necessary than ever. Otherwise, how is man to be freed from its countless servitudes? If everyone had to spend his life in insecurity, engrossed in solving all sorts of problems, material and spiritual, life would be unbearable. Absolute freedom would coincide with absolute slavery. Society, through its organization, frees men from these servitudes. Thus, we could draw the conclusion, the more planning, the more freedom. But in doing so, we should disregard an important fact. The fact that when planning infiltrates the entire human being, the process of liberation is interrupted, changes direction, and goes into reverse. To express this merely as an example in figures, it is possible that with 99% of human life subjected to planning, the remaining 1% will be liberated for a pure and concentrated freedom. Freedom will be reduced to a minimum. But at certain moments, such a reduction is necessary in order that what remains free shall really be so. Now, let us imagine that even this very small zone is in turn invaded by planning, that the entire 100% is now planned. Then, not only is there no question of any planning for freedom, but all planning will be for slavery. In view of this consequence, some have thought that the best procedure would be to do away with all planning, all organization. This latter view is no less misleading than its opposite. Since, however, it has few supporters, we shall continue turning our attention to the former. This is the view that has found expression in many social theories developed since the beginnings of the Industrial Revolution. Paradoxically, both communism and supercapitalism have been in agreement on this view of planning to the limit. Both have set out from the same supposition, that man and his social function are equivalent. Lenin once said that socialism is the Soviets plus electrification. It is not long before action and even thought proceed as if only the latter of the two ingredients mattered. Technocrats of various schools all agree that there is no reason for leaving a single inch of human activity to chance. In principle, to be sure, this applies only to production. But very soon it is the turn of consumption, and of all the ways of life that consumption determines, from the most frivolous and peripheral to the deepest and most important. Thus, a moment can arrive when the limit becomes blurred. But this is precisely the point that we wish to bring out and that we shall express in the formula, in planning, there must always be a limit.
Bé, malauradament el pensament clar i agut com el de Ferrater no és pas allò que més abunda ni que és més apreciat en la nostra societat. Avui aprofitarem aquesta commemoració per sentir unes paraules sobre la importància de Ferrater Mora en la filosofia. L'exposició la farà el professor Josep Maria Terré Cabres, catedràtic de filosofia, fundador i director de la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Com vulguis.
Bon dia, bona hora. Tia Priscila, tia Cliff. Ferrater Mora és el filòsof català més important del segle XX. Em sembla que d'això no n'hi ha cap dubte. I segurament amb Ortega, el filòsof més important de l'Estat en el mateix període, en el segle XX. Ferrater no va tenir alumnes, vull dir catalans o espanyols, per la senzilla raó que ell va ser professor a Brynmoor gairebé tota la seva vida i, per tant, era als Estats Units. El que va tenir és alguns deixebles, és a dir, alguns que van seguir el seu pensament a distància, a través dels llibres, com fos. I Ferrater no va tenir fàcilment, no va fer fàcilment una escola, un grup de seguidors. Per què? Perquè els filòsofs que acaben fent escola acostumen a ser aquells que tenen alguns punts programàtics que es poden repetir, que donen una doctrina, que donen uns punts de vista determinats. I aleshores això es pot repetir, es pot ampliar, etc. Ferrater el que ensenya és un mètode, el que té és un estil, i per tant els seus seguidors o els influïts per ell el que poden fer és seguir aquest estil, deixar-se influir per aquest estil i pensar pel seu compte. Deixeu-m'ho mostrar en alguna cosa de Ferrater. Segur que ell és conegut i alguns de vosaltres el coneixereu molt per el Diccionari de Filosofia, segur. Cosa que li va portar unes feinades absolutament espectaculars perquè hi va treballar molts anys de la seva vida i ell estava una mica desesperat perquè això que li va donar un coneixement absolutament mundial li treia també capacitat i temps per treballar en la seva pròpia obra, no només en la del diccionari. És menys conegut per les novel·les que va escriure i per les pel·lícules que va fer. Avui això ho hem volgut recuperar. Sembla molt maco el fragment, vaja, que hem triat i que ha estat llegit abans per la Cristina Cervià sobre la novel·la i la filosofia. És un escrit de l'any 60 en què ell encara diu, sí, això de la novel·la, sí, però realment novel·la i filosofia poden anar junts. Però ell aquests anys pensava que ell no era novel·lista. I fins i tot arriba a dir, això no és un do que jo tingui, això jo no ho faré mai. Un s'equivoca amb aquestes coses, això ho va dir fins l'any 67 segur, i després en canvi molt més endavant va fer unes quantes novel·les, uns quants relats que estan publicats, i va fer pel·lícules a partir de l'any 69 o així. La pel·lícula que veurem avui després del descans i del cafè és una de les primeríssimes pel·lícules que va fer Ferrater. Tot això és poc conegut i en el moment del centenari em sembla que és bo que ho recordem, però sovint no és ni gaire conegut el seu pensament propi, les coses que ell va defensar. Repassem-ho breument, ho voldria repassar molt breument. També per allò que s'ha esmentat abans, que en el seu escrit testamentari ell va deixar com un full de paper, que era una mica el que ell pensava, el seu testament, i allà deia, el que jo vull és que els meus amics es reuneixin, escoltin música i llegeixin els meus textos i pensin pel seu compte. Va ser un home perspicaç, molt perspicaç, tenia una agilitat mental per veure quines eren realment les qüestions importants que s'estaven debatent. Va ser un home que va anar a l'exili, Va anar a l'exili l'any 39, quan l'avenç de les tropes franquistes doncs, sobre Barcelona ja va ser irreversible. Oi? Ell va marxar, va anar cap a París, després a Santiago de Cuba, després a Santiago de Xile, finalment als Estats Units d'Amèrica. L'exili li va ser dolorós, però fixeu-vos que hi ha catalans que l'exili el van sofrir molt malament. Molt malament, i que deien, eren aquells que deien que el dit se'ls escurçava, oi? Perquè feien així i deien, aquest any sí, oi? I van estar 40 anys dient, aquest any sí, esclar, els va quedar el dit curt, ja pobrets, de tant picar sobre la taula. Perquè aquests catalans volien tornar. Ell va acceptar que era l'exili, es va nacionalitzar nord-americà, i ho va acceptar, i va estar, i va passar la seva vida a Amèrica. En aquest sentit era un home d'una capacitat d'adaptació, hauria estat més content de ser aquí, segur, per capacitat d'adaptació, i jo penso que l'exili, deixeu-m'ho dir així, si suposo que s'entendrà, li va fer un bé, vull dir. Ell va marxar de la Universitat de Barcelona, de Joaquim Xirau, fenomenòleg. Ell coneixia la fenomenologia alemanya. Li havien explicat els importants fenomenòlegs de l'època, però també fins i tot hi ha Heidegger, etc., que començava. Tot això li havien explicat, però ell coneixia molt poc la filosofia anglosaxona, la filosofia analítica, i per tant la seva arribada als Estats Units li va proporcionar, i ell ho diu, unes, per exemple, unes biblioteques de milions de volums. Era una cosa espectacular. Situeu-vos, sisplau, a l'Espanya franquista. Els més grans uns hi podem situar fàcilment. Els més joves els hi costa més perquè sembla de ciència-ficció. Però a l'Espanya franquista alguns llibres no es podien ni tenir. I els passàvem d'amagat a vegades, o els compràvem a París o el que fos. Per tant, una persona que tingui a la seva disposició la literatura científica, la literatura filosòfica, això és espectacular, oi? I ara en tenim la seva biblioteca aquí a la Universitat de Girona, que per cert, divendres, si algú té temps, a les 12 del migdia, farem portes obertes a la biblioteca de lletres, oi? Per explicar una mica, en una sala, que és la sala Ferreter de la biblioteca, per explicar una mica aquella biblioteca. Bé, per tant, en aquest sentit, l'exili li va proporcionar la possibilitat de tenir un pensament més complet. No només el pensament alemany o francès que li havia arribat, sinó també l'anglo-americà. Per això va fer coses com escriure un llibret de lògica, que se'n diu Lògica Matemàtica, que va arribar aquí quan ningú en parlava d'això, ningú en parlava. I és un llibret que va tenir en la meva època, per exemple, un grandíssim èxit. O va escriure amb la seva esposa, ara la seva vídua, un llibre sobre ètica aplicada. Jo us recomano sobretot que mireu la segona edició del llibre, en què es parla de l'ètica del medi ambient, de l'ètica sobre els animals, la defensa dels animals, etc. Per tant, tot això ho va fer, era perspicaç, sabia, tenia coneixements enormes, tenia una memòria prodigiosa. Em sembla, però, que és ben clar, que la seva obra més madura és De la matèria a la raó. Aquesta és la més madura i no pas la més fàcil, és clar. Què fa Ferreter en aquesta obra i, en general, en el seu pensament? Em sembla que és claríssim que ell va contra el dualisme. El dualisme és la divisió dels problemes o de la realitat en dos. I diem, raó i experiència. Posem la raó a un costat i l'experiència a l'altre. Pensament i passió. Raó i fe. O sempre acostumem a dividir en dos, oi? I aleshores ens sembla que ja tenim organitzat el món. Ell sap que el dualisme és una trampa, ho sap perfectament, sap que la realitat no es dona així tallada, no hi ha res que puguis classificar com a pura experiència, com a pura experiència. Per què? Perquè quan estàs tenint una experiència l'estàs tenint també segons els teus coneixements i segons les teves habilitats, estàs xuclant, estàs interpretant, oi? I quan estàs pensant, no estàs pensant mai en abstracte i això, sinó que estàs pensant un subjecte determinat que porta al darrere una biografia i tal. I per tant, les coses són extraordinàriament barrejades. Aquesta cosa que ara es diu de la intel·ligència emocional, oi? Que ha tingut tant d'èxit, oi? I que alguns de nosaltres segurament només lamentem de no haver-ho escrit nosaltres, oi? Per l'èxit que ha tingut, oi? Però és una cosa que, què voleu que us digui? Evidentment que la intel·ligència és emocional. Bueno, i les emocions són intel·ligents. Amb una intel·ligència a vegades no gaire bona, però la gent quan s'emociona, no s'emociona tothom pel mateix. S'emociona per algunes coses que, per les quals se sent atret i emocionat. I per tant, és evident que la realitat és barrejada. Això Ferrater ho té molt en compte, està en contra del dualisme i accepta una cosa, a mi em sembla que magnífica, i és que la vida en el planeta, diríem, és un continu. Un continu que arrenca de la matèria, ell és materialista, de la matèria inerta, però que després, per emergència d'aquest continu, d'aquesta matèria, en van emergint diferents formes, no simplement en cada escaló de l'escaló anterior, sinó amb altres influències. Vull dir, quan partim de la matèria, després arribarem a la matèria viva. És evident que la matèria, per dir-ho així, si continués sent matèria, no arribaria mai a la matèria viva. Hi ha d'haver alguns elements, i ell els marca, que fan que aquesta matèria es converteixi en matèria viva. I que aquesta matèria viva creixi i es converteixi en cultura, i es converteixi en vida social, etc. I per tant et marca tot el panorama humà, el desplegament humà a partir de la matèria fins als punts més alts de la nostra reflexió i de l'espiritualitat i del que en vulgueu dir. Tot arrenca d'allà mateix. Fixeu-vos una cosa, i és que la defensa dels animals, que la seva vídua fa, que es fa aquí, la Debbie Parris i els seus col·legues ho saben que són aquí, i jo mateix estic per això, la defensa dels animals és perquè sabem perfectament, segons Ferrater, que en aquest continuum no podem anar contra aquells que pateixen com nosaltres patim, perquè tenim un cervell, diríem, adequat, diríem, i fort. Els mamífers, és claríssim, encara algú ho nega, no? Però és evident que un mamífer, quan se'l fa patir, pateix. És evident. Ara fins i tot alguns diuen que hi ha que els insectes, clar, això dels insectes serà una investigació més complicada, oi? I més difícil, perquè pensar que un insecte pateix i ens complicaria molt la vida. Siguem francs, dius, ai, no podré ni matar una mosca, oi? Ni una aranya. Aquests casos són casos que s'hauran de veure, no? Però és obvi que un gos o un gat pateixen, i una cabra quan la llencen a dalt a baix d'una torre és terrible, però aquestes coses passen. Bé, perquè hi ha un continu, un continu que s'ha anat modulant al llarg de la història, i ha anat augmentant en les seves capacitats, oi? I ha arribat fins on som nosaltres. Aleshores, en aquest continu és allà on ens movem nosaltres, i com ho farà Ferrater? Per dir, quan tractem una qüestió, evitem el dualisme. Què fa ell? Ell diu, com que pràcticament el dualisme no l'evita ningú, perquè la gent funciona així, fem una cosa. Diguem que allò que la gent divideix en dos, això no respon a cap realitat. Això són només pals de referència per mostrar en quin escenari estem. I per tant el pensador el que fa no és acceptar o racionalisme pur o empirisme pur, sinó moure's contínuament entre aquests dos focus, entre aquests dos pals, entre aquests dos senyals. Això és el que ell en diu l'integracionisme, que no vol dir que integris tot i que ho barregis tot amb un melting pot i que ho vagis barrejant i et surti una cosa confusa, sinó que vol dir que et vas movent entre els dos extrems per veure quina és la realitat que s'ha d'entendre, quins elements hi ha d'una cosa, quins elements hi ha d'una altra, i per això el seu pensament és més un estil que una doctrina. Però jo el que voldria mostrar aquest dematí, ara ja acabo, voldria mostrar, és una cosa que em sembla que no hi hem insistit, no hi hem insistit, i potser seria la petita aportació que jo ara podria fer, i és que el llibre Les formes de la vida catalana, també se n'ha llegit un fragment, de l'any 44, assenyala, ell en deia, en privat en deia, les mitges formes de la vida catalana, perquè es poden completar amb altres mitges formes. Però les formes de la vida catalana, que són la continuïtat, el seny, la mesura i la ironia, fixeu-vos que poden ser llegides com si fossin manifestacions de l'integracionisme. Vull dir que quan diem que els catalans viuen en la continuïtat, en la tradició, no és veritat que visquin només repetint coses com en un extrem, alguns ho pensen, la tradició com repetició pura i simple de certes coses, no, la tenen en compte com un extrem i van també cap a l'altre i van innovant. La continuïtat és una mostra de tradició treballada, elaborada, o el seny, però si em permeteu del seny en parlo de seguida després dels altres, o la mesura, o la ironia. La ironia és una forma de passejar-se entre els extrems amb cara de no creure-se en cap. De no creure-se en cap. De mirar-los tots amb una certa simpatia, però no creure-se en cap. El cas del seny em sembla especialment interessant i permeteu-me que us l'exposi per una raó molt senzilla, perquè Ferreter fa una aportació sobre el seny que em sembla interessantíssima i és contrari al que la gent pensa. La gent pensa que tenir seny és tenir prudència. Diu, nen, tinc seny. Nen, tinc seny. Jo què sé ara. Abans de passar, mira a veure si hi ha un cotxe. Això és tenir seny. No? Nen, no et juguis els quartos a no sé on perquè no sé què. O nen, vigila que no vagis a una manifestació perquè et faran mal. O nen, és a dir, el seny és això. I Ferreter diu, no, 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 no. Els catalans què fem? Ho posem seny a rauxa. Ell diu, no, no. Diu, bé, el seny no és una virtut intel·lectual, sinó una virtut moral. El seny és ser capaç de fer en cada moment allò que em sembla que he de fer. Això és tenir seny. I per tant vol dir que en un moment determinat hauré de fer una cosa extrema. Coses extremes. No, no sempre així moderadament, com si visqués jo amb aigua calenta, diríem, oi? Amb aigua tèbia i... No, 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 no. Hi haurà moments en què potser sí, hauré d'adoptar posicions mitjanetes, posicions no extremes, però en algun moment la rauxa serà la meva, el meu seny. El meu seny. I per tant, el seny és una virtut moral en què que m'indica, és a dir, que seguint-la jo he d'acabar fent el que crec que he de fer. Em sembla que aquestes quatre formes de la vida catalana mostren, ja ho mostra l'any 44, és una mostra prèvia a la seva teoria de després, que Ferreter es belluga en l'integracionisme. I Ferreter pensa que aquesta és la forma dels catalans, oi? Fixeu-vos que ara sembla que el contradic, perquè quan dic que el seny no és el que... no és com l'entén Ferreter diferent de com l'entén la gent, en canvi Ferreter diu que és la forma, una forma de la vida catalana. Bueno, confiem que sí, confiem que els catalans ho vegin d'aquesta manera o hi arribin algun dia a veure-ho d'aquesta manera, tant és. Però ell presenta les formes de la vida catalana com allò que és propi dels catalans i allò em sembla a mi que és la seva vida i la seva filosofia, clarament, clarament. Ell adopta molt bé aquesta visió de continuïtat, de mesura, d'ironia, de seny. Llegiu-lo i veureu. Us pica contínuament l'ullet. I un s'adona que hi ha coses que les diu perquè les pensis i tal, però que no és gens dogmàtic, és inspirador. Aporta contínuament idees perquè tu les acabis d'elaborar, però ell no te les dona fetes. La importància, per tant, de Ferreter Mora en la filosofia és la claredat, l'agudesa, l'antidogmatisme, l'obertura a moltes altres formes de coneixement, com són doncs, la novel·la, o com són el cinema, o com és l'art, etc. Esclar, ja he dit que així no es fa una escola, però es dona un exemple en què el filòsof es mostra com un element socialment crític, intel·lectualment agut, moralment responsable. Un filòsof ha de ser això. Si només coneguéssim la nota a peu de plana, la primera nota a peu de plana del capítol cinquè de l'Ètica d'Espinosa, si només sabéssim això, sabríem una cosa per anar a un concurs de televisió, que ningú ens preguntaria, evidentment, aquesta cosa, però no seríem pròpiament filòsofs, certament no, en el sentit de Ferrater. La càtedra Ferrater Mora vol, sempre ha volgut, allargar aquest mestratge de Ferrater i difondre'l. Hem tingut la fortuna que això se'ns ha reconegut, aquesta peça que hi ha aquí, després si algú vol pujar a llegir-ho ho pot fer, oi? Se'ns ha donat aquest any a la càtedra Ferrater Mora la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent. És una distinció molt apreciada que alguns altres membres d'aquesta universitat en anys anteriors han tingut, oi? Però que aquest any ha recaigut en la càtedra i n'estem molt contents, perquè el treball que es fa no és per ser premiats, però quan ets premiat i reconegut, doncs també fa goig. Nosaltres hem tingut fa molt poc temps, des de la càtedra, dues grans manifestacions, em sembla. L'exposició que vam fer de més de 20 anys d'existència de la càtedra, i a fora, a la taula, hi havia alguns llibrets, oi? Que van servir per seguir l'exposició. Aquest moment va ser un moment important, va durar des del novembre del 2010 fins a finals de gener del 2011 i ara aquest centenari de Ferrater Mora. Continuarem amb projectes, som nosaltres els que hem d'allargar la vida d'aquells que ens han deixat coses i ens han deixat textos. Continuarem amb els premis, avui donarem el segon premi d'assaig Ferrater Mora, continuarem fent publicacions i hem d'aconseguir algun dia de fer una biografia de referència de Ferrater Mora, encara que sigui de 1.000 pàgines, oi? A més, jo em penso que en la biografia descobriríem no només la profunditat i l'interès de Ferrater, sinó també el seu costat absolutament xarmant, divertit, tant, tot el que vulgueu, fins i tot amb alguns versos eròtics, que ell era capaç de fer en anglès, però que són coses que només es poden publicar en el conjunt d'una biografia, perquè s'entengui bé com era el personatge, no de manera separada com per fer un espectacle. Per tant, per aquí seguirem. Hi ha tres tesis doctorals sobre Ferrater en marxa. Per tant, què vol dir això? Vol dir que s'hi treballa, que es treballa i que Ferrater, en aquest sentit, no és amb nosaltres, no és amb nosaltres, i ell la idea de matèria la tenia clara, no és amb nosaltres, nosaltres l'enyorem, però l'allarguem tant com podem en l'existència, perquè ell és un filòsof del segle XX, però ens sembla que claríssimament pot inspirar molts dels nostres treballs del segle XXI. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies al professor Terry Cabres per les seves paraules. Com ell ha anunciat, us convidem a una pausa breu, una pausa cafè, a la tornada a la projecció d'una de les pel·lícules inèdites de Ferrater. Per tant, us convidem a la sortida a mà dreta, trobareu cafè i alguna coseta més. Fins ara mateix, gràcies.